Avui és el segon dia del curs d'estiu de la Universitat de la Pau i per continuar amb l'entrevista amb els ponents més destacats de l'edició d'enguany tenim la presència del doctor Eduard Ibáñez, advocat, doctor en dret penal i director de l'organització Justícia i Pau. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè ha intervengut a la jornada d'avui amb una conferència titulada Història i desenvolupament dels drets humans i ha parlat de l'aspiració universalista d'aquests drets fonamentals de l'home. Podríem exigir política i moralment que aquests drets fonamentals siguin reconeguts legalment a tots els països?
Efectivament, és el que jo he intentat defensar. O sigui, crec, estic convençut de que podem exigir a tots els ordenaments legals del món, a tots els governs del món, el reconeixement d'uns drets fonamentals per tots els éssers humans, sobre la base de que aquests drets fonamentals estan fonamentats, tenen com a fonament un principi de dignitat humana que la raó humana i per tant la raó universal ha de reconèixer. Ara bé, també he dit que aquest fonament, que és un fonament universal, que val per tothom, en qualsevol cultura, ha de ser un reconeixement que després es pugui concretar, en alguns casos, en formulacions que poden variar en alguns aspectes, en funció de la cultura, del temps, del lloc. És a dir, que no podem caure tampoc en un fonamentalisme dels drets humans i hem d'estar contínuament sometent a discussió i a revisió les concrecions d'aquests drets humans, no? És a dir, que el que està clar és que el fonament és universal, però les concrecions legals, sobretot respecte a alguns drets, poden variar atenent doncs, les circumstàncies, la cultura, etc. Però això, ja dic, en alguns casos serà clar, en altres, en canvi, haurem d'exigir d'una manera total i absoluta el seu respecte. Per exemple, és el cas més fàcil i més evident del dret a la vida. El dret a la vida l'hem d'exigir d'una manera universal i pràcticament de manera idèntica a tot arreu.
Però hi ha cultures que creu que mereixen una excepció perquè fa el compliment dels drets humans?
No excepció, sinó que pot haver-hi certes formulacions legals dels drets humans que potser no siguin vàlides per a aquells països, no? És a dir, que en alguns casos l'adaptació o la concreció de què vol dir un determinat dret humà pot ser diferent, en alguns casos, en funció, ja dic, de les circumstàncies històriques, de la cultura, de la tradició, però això pot afectar segurament a alguns dels drets que hi ha actualment reconeguts internacionalment, als tractats internacionals, però no a tots. En alguns altres casos el reconeixement ha de ser absolut, no? Això vol dir també que alguns dels drets que van emergint en el debat polític i a vegades en lleis de molts països, no automàticament pel fet de que en un país o que en una convenció internacional s'admeti un dret, no vol dir que necessàriament sigui universal, caldrà veure-ho. Cal de veure si realment és universal, si és correcte que ho sigui i com s'ha d'aplicar concretament en cada país. O sigui que hem d'estar sotmetent a una autocrítica permanent als drets humans, perquè no sigui, no passi, que darrere de l'argument dels drets humans estiguem colant gols culturalistes o estiguem imposant a determinats països una visió cultural occidental, que és el que a vegades ha passat, no?
Continuem parlant dels drets humans, però en aquest cas els drets processals. L'any passat vostè va rebre el tercer premi de recerca en drets humans per la seva tesis doctoral titulada Detencions i empresonaments de presumptes innocents. En què consisteix el seu estudi i a quines conclusions s'ha arribat?
Sí, és un treball que pretén analitzar una pràctica legal que es dona de manera universal, aquesta sí, a tot arreu del món pràcticament, que és la detenció i empresonament de persones sospitoses d'haver comès un delicte, però un empresonament que es fa previ a un judici on normalment és el lloc, en la majoria de països, és el lloc on s'ha de determinar la culpabilitat o innocència, no? No diguem ja en els països en els que existeix el reconeixement de la presumpció d'innocència, que diu que fins que no es provi la culpabilitat no es pot considerar culpable a ningú, no? Llavors jo el que analitzo en aquest treball és fins a quin punt és just, està justificat empresonar algú si és presumptament innocent, si encara no hem determinat si és culpable, no? Aleshores jo en aquest treball he intentat afirmar que sí en alguns casos i que no en molts altres. I dic que moltes de les justificacions i dels arguments i de les lleis que preveuen aquest empresonament són insostenibles i són inacceptables. Però sí que pot haver-hi uns certs casos en els que es pugui practicar aquesta detenció sota certes condicions legals molt estrictes que són les que desenvolupen aquest treball.
De les persones detingudes provisionalment a Espanya, quantes acaben absoltes? Hi ha dades?
No hi ha dades, és una de les coses que jo destaco en aquest estudi, no? Que no s'ha fet una recerca, i les dades hi són, només falta que els responsables polítics, les institucions de la justícia espanyola ho puguin estudiar, i podríem saber-ho, però no se sap simplement perquè no s'estudia. Però en els meus càlculs, jo he fet hipòtesis, també en base a alguns estudis molt parcials que es van fer al País Basc, i també tenint en compte altres dades que tinc, i també tenint en compte altres estudis en altres països semblants al nostre, la meva hipòtesi és que aproximadament entre un 20 i potser entre un 20 i potser un 50% de les persones que avui dia són empresonades abans de judici, després resulta que són absoltes, no? I això és l'evidència clara de lo que deia abans, és a dir, si empresonem abans de saber si una persona és culpable o no, estem empresonant innocents. Per tant, hauríem de tendir a que aquest empresonament fos en molts pocs casos, no? Que malauradament no és el que es dona a la pràctica. A la pràctica s'empresona d'una manera sistemàtica a moltes persones simplement pel tipus d'acusació i després resulta que són innocents.
A l'estat espanyol, segons Amnistia Internacional, les autoritats et poden detenir legalment i privar de tota comunicació al llarg de 5 dies. Podríem dir aleshores que l'estat espanyol té un dels règims de detenció provisional més severs de tota Europa?
En termes globals, no només en l'empresonament provisional, sinó en termes globals, el nombre de presos a Espanya té una de les ràtios més altes per habitant, més altes d'Europa Occidental, sent aproximadament 164 presos per cada 100.000 habitants, i això és un fet recent, perquè això no era així abans, i es deu a que en els últims anys s'han fet contínuament reformes del Codi Penal per endurir les penes a Espanya, contínuament, vol dir una o dues reformes l'any del Codi Penal per allargar la durada de les penes, i això està fent que cada cop la gent que entra a la presó hi estigui més temps, i està creant un problema gravíssim de saturació dels centres penitenciaris, està obligant a l'administració penitenciària contínuament a construir nous centres i no dedicar-se a el que hauria de ser prioritari, que és la reinserció social dels penats. Malauradament, aquesta tendència no sembla que canviï, perquè l'opinió dominant és que la justícia és tova, l'opinió dominant és que encara cal més penes, calen més càstigs, calen més repressió, i per tant, a curt termini això no sembla que hagi de canviar.
Moltes vegades sembla que la violació dels drets humans sigui una qüestió que l'Europa civilitzada estigui més o menys superada. Però quina és la situació dels drets humans a l'estat espanyol avui dia?
Hi ha àmbits en el que es vulneren els drets humans d'una manera sistemàtica o d'una manera important, no? Jo simplement destacaria dos. Un ja l'hem comentat, que és el cas de les persones empresonades, no només els presos provisionals, sinó els que estan complint condemna. És un àmbit on no es respecten encara plenament els drets humans, des de molts aspectes. Un altre àmbit important és el de les persones de nacionalitat estrangera, és a dir, no d'origen immigrant, no? Especialment aquells que no tenen la documentació o no tenen els permisos de residència, als quals se'ls maltracta d'una manera sistemàtica i se'ls impedeix viure amb dignitat, prohibint-los coses tan elementals com és poder-se guanyar la vida legalment, no? Per no parlar de mals tractes en els centres d'internament, per no parlar de l'arbitrarietat jurídica amb la que es tracten els seus expedients, per no parlar de la manca de defensa jurídica o de la problemàtica del retorn d'una manera immediata en la frontera, etc. No? Aquests serien probablement els dos grans àmbits, però no només, a l'estat espanyol hi ha moltíssims aspectes de la seva legislació que no és plenament respectuosa dels drets humans, seria molt llarg explicar-ho, però ho podríem fer.
Gràcies, doctor Ibáñez, per aprofundir en aquestes qüestions. Ha estat un plaer parlar amb vostè.
Gràcies, igualment.
Us recordem que Cugat.cat continuarà entrevistant els ponents més destacats de la 25a edició del curs d'estiu de l'Unipau.